Des d'aquí, la tertúlia amb òptica garrotxina de Ràdio Olot i Olot Televisió. Modera Joan Manel Robles.
Benvinguts novament al Des d'aquí, l'espai d'Olot Televisió, els dijous també a Ràdio Olot, que analitza l'actualitat comarcal, nacional, internacional, però també sempre des d'un punt de vista doncs, garrotxí. I això doncs, ho porten els nostres convidats. Saludem, per tant, els espectadors d'Olot Televisió i també els oients de Ràdio Olot, perquè avui parlarem d'una banda amb Núria Torres. Benvinguda.
Hola, benvinguts.
També amb Juan Correa, benvingut.
Hola.
I també amb Pablo Palmero, benvingut.
Gràcies.
Molt bé, doncs com sempre per començar aquest debat en què tractarem també qüestions locals que ens porten des dels mitjans de comunicació d'aquí, de la comarca. Abans de res, recordem el que recollien els diaris a primera hora del matí en les seves portades. Avui un tema doncs, molt repetit és doncs, la decisió que s'està treballant des de Brussel·les, des de la Unió Europea, per doncs, recaptar també fons a partir dels tributs per als beneficis extres de les energètiques. I La Vanguardia, per exemple, ens explica que Brussel·les espera recaptar 140.000 milions amb l'impost a aquestes energètiques. La fotografia, i ho veurem també en molts diaris avui, doncs han estat per l'últim comiat de la reina Elisabet II. Diu cua quilomètrica per acomiadar Elisabet II, per exemple, a La Vanguardia. I El País també reprodueix, en aquest cas en forma de fotografia, amb doncs, la presidenta de la Comissió Europea vestida amb aquests colors d'Ucraïna, també amb la primera dama d'aquest país, però amb un titular que recull que el PP europeu dona suport al tribut a les elèctriques que, d'altra banda, combat Feijó, posant aquesta contraposició al Partit Popular a Europa i a Espanya. El titular més destacat del País, en aquest cas, és per al Suprem, que condemna Griñán, l'expresident d'Andalusia, pel zero, amb el refús frontal de dues de les jutgesses. El comiat a la reina també el recull, per exemple, el Periódico, amb un gran titular i curt que diu l'últim tribut, amb fotografia, i també en el titular es fixa en una qüestió més localista, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, que pateix menys robatoris en tant percent, però més violència sexual, amb dades que es recullen a l'interior d'aquesta capçalera. L'Ara també comparteix amb la resta doncs, que hem repassat fins ara. La Unió Europea aprova una reforma a fons del mercat energètic i, en aquest cas, la seva fotografia és per al pícnic massiu, el pícnic massiu per acomiadar la reina, una altra òptica d'aquest últim comiat. El Punt avui, en la seva edició Girona, no deixa de fixar-se també a Europa, de la qual parla que tindrà una recaptació milionària. La Comissió Europea preveu ingressar 140.000 milions amb l'impost energètic, en línia amb el que doncs, també anunciava La Vanguardia. Crida de von der Leyen a la fermesa contra Rússia i en l'esforç solidari entre els estats, perquè von der Leyen va ser molt contundent ahir amb el seu discurs. I la fotografia, si més no la més destacada, és per Anna Gabriel, exdirigent de la CUP, que queda en llibertat, com també hauran escoltat en altres mitjans de comunicació, sense cautelars després de doncs, la comparèixer davant del jutge Llarena després de 4 anys que ha estat a l'exili. Finalment, el diari de Girona doncs, parla de la rebaixa de tarifes que fa créixer un 55% l'ús del transport públic a Girona. Per tant, gran titular per a les comarques de Girona, com ens té acostumats a aquesta capçalera. I important també, això ho debatrem properament segurament aquests dies i les properes setmanes amb aquesta tardor que arriba, que s'encareix el preu de l'energia. Per tant, la demanda que s'espera de la llenya és major, per tant, també s'apujaran els preus de la mateixa. Diu, es dispara la venda de llenya. Veurem aquestes conseqüències perquè això vol dir més demanda, per tant, més preus, més cost d'aquesta llenya comprada. Molt bé, i nosaltres volíem començar, a no ser que doncs, això, algun dels titulars convidats d'avui us suscitin alguna mena de comentari, però d'alguna manera els anirem tractant tots. El tema amb el qual doncs, obrim portada, tant Olot Televisió com Ràdio Olot, ens ha vingut a explicar Montserrat Joventeny, que és la presidenta de la Fundació Concepció Joventeny, una garrotxina, és de Joanetes. Ens ha vingut a explicar el seu programa, tot just de fa un any que s'ha desplegat des de la llei d'acompanyament i garanties a la infància i l'adolescència, del tractament, ells en diuen reparació, en tot cas abordatge integral de l'abús, abús de tot tipus. Tots podem pensar en l'abús sexual en la infància, però també el bullying a les escoles, el que pot ser una agressió d'aquest tipus, o també a persones adultes doncs, que han tingut un trauma derivat d'aquests abusos quan eren petits i que encara no s'ha resolt. El que proposa des de la seva unitat, es diu AIDA, abordatge integral de l'abús, és reparar aquest abús en la família, reunint-la tota, no només la víctima, sinó doncs, tots els membres de la família i a vegades fins i tot, si és possible, si es dona el cas, doncs, amb la persona abusadora. Per què? Doncs ella justifica, després de l'abús, no només queda trastocada la víctima, sinó tota la família, perquè en molts casos, i diu, entre un 70 i un 80% dels casos, aquests abusos es generen en el si de la família. Per tant, hi ha vincles emocionals, familiars, de les altres persones que indirectament han patit l'abús amb la víctima, però també amb l'abusador, perquè pot ser un membre de la família. Un projecte que s'està desplegant a tot Catalunya, perquè la Montserrat, com que és garrotxina, no vol que aquests tipus de projectes se centrin a Barcelona, i a més creuen que és molt important, perquè aquest mètode doncs, el recullen d'Estats Units, és molt important que aquestes sessions en fan 7 de gratuïtes, això és molt important, són gratuïtes totalment perquè venen de fons de subvenció, aquestes sessions es facin en entorns que no siguin hostils sobretot per a la víctima, és a dir, que no siguin un centre hospitalari, que pot semblar doncs, estrany, sinó que es puguin doncs, exercir en l'àmbit familiar o en el lloc, en la població que és doncs, familiar per a la víctima i la seva família. Què us sembla aquest projecte que a la Garrotxa ja s'ha començat a portar a terme amb 5 casos d'abusos que s'estan tractant amb aquestes 7 sessions gratuïtes reunint a tota la família? Com heu vist aquest projecte que s'està desenvolupant? Pablo.
Personalment m'ha encantat. Jo, a més, trobo que has fet un resum magnífic.
Gràcies.
Tinc la impressió que t'ha passat igual que a mi. Sí, és a dir, que has vist el valor, la importància que té aquest tipus de... No és un projecte, és un servei, no? Uh-huh. I està molt bé, i fins i tot que puguem parlar d'això d'inici, no? Perquè potser és una de les coses que més ens afecten al nostre dia a dia. És veritat que les qüestions econòmiques, hi ha moltes coses que tots ens afecten, no? Retallades, tot el que està passant, la nova crisi econòmica i tal, però aquestes qüestions que toquen l'àmbit afectiu, que toquen les relacions, que és el constant, és el que vivim més en el nostre dia a dia, ostres, té una influència enorme, enorme. El tema de l'abús, de fet, que, com dius, no és només un tema d'abús sexual, sinó inclou tot tipus d'abusos on una persona pues, se sent imposada, violentada, amb el menyspreu implícit que comporta la majoria de les vegades l'abús, per no dir sempre. És una qüestió de graus. És una qüestió de graus. I tots portem una bèstia a dintre que, si ens descuidem, pot entrar en aquest fer prevaldre el meu per sobre del respecte a la persona, als altres, fins i tot a un mateix, no? Perquè quan abusem també estem perdent de vista la nostra humanitat. Aleshores, això que ells proposen, que a més inclou un tema de prevenció a escoles, em sembla magnífic. I parla de la nostra evolució com a societat a l'hora d'encarar aquest tipus de qüestions. Jo recomano que vegin el programa, que està gravat a Olot TV a la carta. No sé si el passareu també per la ràdio o no, però seria...
De moment no ho pensem íntegrament, però és possible que segurament en reproduirem, perquè des de la pròpia unitat, també des de la pròpia fundació, es vol donar difusió, perquè creuen que faran doncs, una qüestió beneficiosa per tothom, i ens deien, els mitjans de comunicació, és l'única manera que tenim per arribar a aquestes persones que doncs, guarden aquest secret durant molt de temps i poden veure una manera diferent de tractar aquesta qüestió, que de fet treballa el tema de treure la culpa d'entrada a la víctima o també en alguns casos a l'abusador, no? No parlar-ho com una persona doncs, que és dolenta sense remei, sinó que és possible una remissió del fet, perquè ella parla d'abusadors professionals, que és molt difícil de tractar i de revertir, però també d'abusadors amateurs, diu ella, no? Com heu vist, Núria i Juan, doncs, aquest projecte?
Mira, jo opino, com deia el Pablo, que, que has fet un resum introductori fantàstic de tota aquesta entrevista, llarga entrevista, però que realment jo no en tenia ni idea i, per tant, em va sobtar molt positivament tant la ideologia que hi ha al darrere com l'estratègia d'aplicar-la a nivell del país. La veritat em va agradar molt. Hi ha unes coses que jo vaig pensar que era com uns conceptes claus que em van fer pensar molt. Ella deia que l'abús empresona el futur. I vaig pensar que és una frase total, és veritat, és un nois, noies, nens, nenes que han patit un abús en una edat propera, molt jovenets, i que poden quedar realment enfocats, marcats per la resta de la vida. I llavors, ella diu que aquest concepte de l'abús empresona el futur que s'ha de canviar. Que això potser és una estratègia que nosaltres, una estratègia no, un concepte que nosaltres tenim arrelat i que realment ella pensa que s'ha de canviar i que el que cal és reparar i no empresonar, perquè si tu estàs empresonat vol dir que continues tancat a dins de les quatre reixes, mentre que el que es tracta és de reparar aquest abús per així continuar avançant. Jo, com a concepte, m'ha semblat molt important. I després un altre concepte que també m'ha fet pensar molt, amb la rotunditat que ella diu no és veritat que s'hagi de perdonar perquè un fet tan cabdal no és clau el perdó, sinó que es tracta de reparar i no cal perdonar, perquè si ha estat un fet tan important. Llavors, m'ha fet pensar que potser sovint hi ha aquests conceptes, aquests valors catòlics, que ens porten a dir, hem de si no perdonem, no? I en canvi ella diu, no és un problema de perdonar. Jo, són dos eixos que conceptualment m'han fet pensar molt.
Recordem, en base al que dieu, si volen veure l'entrevista completa a Montserrat Juventany, doncs la poden veure al servei OTV a la carta del web www.olot.tv en el programa La Finestra, que es va emetre per primera vegada ahir. Juan.
A mi me sorprendió mucho, no, porque no tenía... O sea, no te imaginas, ¿no? Hasta que no te lo visualizan como lo ha hecho ella, me pareció extraordinaria la entrevista y redundando. Muy bien por el resumen tuyo, muy bien.
Perquè m'ha tocat de prop i la veritat és que també em va sorprendre perquè no coneixia, a vegades no penses prou de com pots arribar a solucionar de veritat i al llarg del temps un problema. I ella, a part del que ha pogut aprendre d'Estats Units, també són 20 anys de carrera doncs, intentant reparar únicament a la víctima, no? I donant-se compte que no pot ser només.
Creu de Sant Jordi 2019, que no ho has dit també.
Exacte.
No és una nouvinguda.
Yo conocía el nombre porque en las noticias aparecía el premio, o sea, la medalla de Sant Jordi, y porque, como era garrochina, siempre te lo lees, mira, una garrochina que... ¿no? Pero a mí o sea, me dejó muy tocado en el buen sentido, ¿no? Porque hacía poco que habíamos escuchado que la violencia feminista se da en una gran parte en el seno de las familias y todo este tema, pero no lo colocas nunca en el terreno del maltrato con los niños, con la gente más joven, ¿no? Es decir, no lo colocas en ese terreno, ¿no? Y cuando empieza a hablar, que además es muy didáctica, cuando empieza a hablar y dice justo eso, ¿no? Yo también me quedé parado, pensé, ¿tienes que perdonar? ¿O realmente el perdón es el reconocimiento de que lo has hecho mal? O sea, a ese maltratador, a esa persona, que yo estoy de acuerdo con ella, muchas veces no es consciente del propio, o sea, su propia enfermedad no le lleva a ser consciente de lo que es, del daño que está haciendo, ¿no? A lo mejor lo curas de esa enfermedad haciéndole ver, no perdonándole, sino ver el, qué es lo que ha hecho, ¿no? Yo eso me llamó mucho la atención porque siempre tiene el concepto de perdonar, de decir, bueno, vale, esto ha llegado hasta aquí, vale, ya estamos, ya hemos perdonado todo, ya estamos, ¿no? Sino de haberlo...
Es que aquí...
De que el que lo hace se enfrente a una realidad y delante del que la ha sufrido, ¿no? Y me vino a la cabeza, y con esto, me vino a la cabeza, claro, yo tengo 74 años, y por tanto, yo nací en una zona de Andalucía, una zona rural, pobre, con muchas calamidades y mucha historia, ¿no? Y te acuerdas cómo se resolvían los conflictos. Es decir, si yo no iba a la escuela, me escapaba, me iba al río a jugar, porque no, tal cual, pues cuando llegaba a mi casa, me esperaba mi padre con la correa. No me explico, y quiero decir, ¿te acuerdas? Dice, joder, esto lo podría, si yo lo traslado ahora, esto sería impensable, ¿no? ¿Qué otras formas de maltrato hay, no? ¿Qué otras formas de maltrato hay? Se han sofisticado, con el avance que hemos tenido ahora tecnológico, se ha sofisticado todo eso y se requiere realmente un trabajo. Yo creo que ella hizo hincapié en las escuelas, en la educación, o sea, empezar ahí. Eso hay que trasladarlo a las unidades de formación, a esos maestros que siempre hablamos, hay que darle toda esta formación. O sea, el maestro hoy no es ya el que enseña las reglas de y te hace aprender memorísticamente las reglas de multiplicar, ¿no? Tiene que ser mucho más, ¿no? Lo vemos en los críos ahora con lo que hay, una que se ha sentido presionada, que se tira por el balcón, la otra, quiero decir, hostias, eso hay que ponerle, eso tenemos que ponerle un remedio. A mí me pareció, de verdad, no me había nunca plantado a pensar sobre este tema,
Pablo.
Sí, bueno, quan rebem agressions, abusos, i el gran problema, que és el que ella destaca, és que una vegada que rebem abusos, una de les opcions és tancar-se. Per lo general, és fàcil sentir-se culpable si l'agressor fa perquè et sentis culpable, perquè un agressor, algú que abusa, és pervers, però no és imbècil. Vull dir, sap cap a qui ha d'anar i sap com fer-ho, no? Per això la majoria d'abusos es donen en entorns familiars i propers, és a dir, aquesta línia que separa el cuido del de m'aprofito i com fer-ho per bellugar. Aleshores, clar, quan una criatura fa aquest pas enrere i es tanca, i a més de rebre l'agressió se sent culpable, corre el perill de construir, de quedar engabiat, de quedar tancat. Amb el temps, si aquí no hi ha una apertura, podem anar convertint aquesta gàbia en una mena de, una gàbia d'or, no? L'anem vestint, l'anem pintant, li anem donant forma i podem arribar a l'edat adulta, doncs, amb actituds de molta desconfiança, per lo general soterrada, inconscient, amb actituds defensives, ultradefensives, i on veiem enemics i perills per tot arreu, perquè estem dintre d'aquesta garjola que hem construït, on els recursos estan posats en no tornar a rebre mal. Clar, això ens condiciona moltíssim, molt, a molts nivells a la vida, després en les relacions afectives, en els vincles, sexualitats, etcètera, etcètera, no? Aleshores, quan abans s'aborden aquests problemes, més fàcil és. Perquè les conseqüències poden ser llargues. I aleshores, clar, el paper de la família és fonamental, perquè a part de l'agressió es pot generar un clima de tensió general, de no voler parlar, d'amagar les coses a sota la catifa, de no voler-se deixar sentir el dolor, la ràbia, la tristesa que pugui haver, i això va generant una duresa general que afecta a la comunicació i els vincles, i per tant la reparació no és feta fins que això torna una altra vegada a expandir-se, a afluixar-se, a esponjar-se. I aquesta visió sistèmica, d'aquest enfoc, no? d'aquesta proposta, doncs és, em sembla realment important, no? Que aquesta visió global aquí és molt important. Perquè la afectació que té a tots els nivells.
Hay una cosa que me hizo, precisamente por lo que dice Pablo, dice, la reparación de uno de los casos que tuvo, es decir, estás bien, y el crío responder, yo ya estoy bien porque mi madre está sonriendo, está riendo, porque es feliz. Es decir, esa actitud de reparación, como decía él, ese romper ese marco, ese mal vivir, ese malestar en el entorno de toda, que se traslada a toda la familia, ja se sentia reparat el crío con eso, ¿no? Es decir, es muy importante, ¿no?
Jo de totes maneres voldria matisar el que has dit, Juan, del tema de l'escola, perquè jo em sembla que hi ha dos grans àmbits en els quals es pot posar de manifest quan un nano té problemes. Un és en l'àmbit escolar, és evident, l'altre és en l'àmbit familiar. Jo crec que l'escola ha d'estar amatent, però no és només responsabilitat de l'escola, perquè és que arriba un punt que si totes les càrregues cauen sobre l'escola, ningú li acabarà ensenyant matemàtiques als nens, saps? Vull dir que suposo que ja ho deies en aquest sentit, no? Que és evident que l'escola... Esclar, els nens hi passen moltes hores al dia. Per tant, l'escola és un lloc on pot veure aflorar aquests problemes, també en l'àmbit familiar, fonamentalment, i que l'escola ha d'estar atent, però no ha de ser l'única.
No lo decía en el sentido sí, que sí. Hemos de descargar, en absoluto, quiero decirlo, pero sí, creo que debería, o sea, que debe de ser un primer explorador, es decir, el maestro tiene muchas horas con los alumnos.
Sí, sí.
Y los ve y llega a familiarizar con ellos, los conoce por sus nombres, cómo son, cómo actúan, y los comportamientos de los críos muchas veces dan pistas
sí.
de que las cosas no andan bien, pero no le corresponde en absoluto al maestro, sino sí. Pero si tiene esa formación desde el punto de vista de tener unas nociones generales, no sé, a los psicólogos sabéis cómo funciona esto, ¿no? Puede detectar. Puede ayudar a detectar, porque está mucha hora...
Sí, sí, Juan, i vista les mancances que hi ha en aquest moment a les escoles dels assessoraments psicopedagògics que hi ha tan poca capacitat... Tan mínim. Llavors, és fantàstic que les escoles puguin saber que hi ha una entitat que vetlla i que potser podran... passar-ne més a via que seguir els canals establerts dels EAPs.
Jo només voldria portar a dir, clar, quantes més ulls, més orelles, més ajuda, a totes parts, millor, això és evident, no? Ara, jo sí penso que un dels temes més fonamentals per encarar aquest tema de fons, i no només de forma, és que apel·lar a la responsabilitat individual de cadascú de nosaltres, de tots els que, per exemple, ara parlant d'aquest tema, no? O quins, els que ens estiguin escoltant, doncs, puguin o vulguin recollir que tots portem aquest potencial per fer mal, aquesta capacitat de fer mal, perquè també és una capacitat, per fer mal també s'ha de ser capaç, no? Però a tots aquells que recullin que portem un abusador dintre, que podem abusar nosaltres, és més, que abusem de nosaltres mateixos, que ens explotem en el dia a dia, el que deia abans, que fem prevaldre el nostre desig, el nostre desig per sobre de la persona, del respecte, el que sentim, a qui som, la nostra ètica també, doncs això comença per aquí, perquè si un no es coneix a aquest nivell, és molt difícil ajudar els altres. Ho pots identificar, però fàcilment pots entrar en una culpabilització pura i dura, una demonització, un passar a linxar l'abusador i, per tant, intentar abusar del que abusa, vull dir, entrar en un joc que tampoc no aporta gran cosa de valor. Aquí el més important és conèixer-se a un mateix en la pròpia manera de fer mal. perquè si no, les tècniques i els recursos per si mateixos no són suficients.
Jo, si et sembla,
sí,
agafo l'am que has dit de si podíem comentar algun aspecte de les capçaleres del diari d'avui, sí, i és un punt que no està previst parlar-ne, però m'agradaria fer un petit esment a la portada del diari de Girona, que explica que hi ha hagut un augment de l'índex de transport públic. Clar, això a les comarques gironines no deu afectar Olot, això, perquè, clar, és impossible que hi hagi un augment d'índex de transport amb els mals transports que tenim a Olot. Perquè, clar, tu intentes un dissabte o un diumenge anar a Barcelona i això és la pitjor odissea del món. O sigui, o tu tens un cotxe particular que et permet fer tot això, o l'altre són fal·làcies. I aquest, creu-me que és un tema que em treu de polleguera. I penso que, clar, que afecta, no sé, segurament afecta, i me n'alegro, per als gironins, però no per als olotins. No sé com ho veieu, però sí,
tot i el
faig un
la rebaixa d'aquest sí, preu, d'aquestes tarifes, sí que és veritat que l'ús del transport comença per les freqüències.
Clar,
i les
perquè,
esclar,
si he d'agafar un bus a 6:45 del matí per anar a dinar a Barcelona, doncs tant me fa que sigui la meitat de preu.
Continuem amb aquest tema que ha dit la Núria, simplement per recordar, i per recordar també que estem parlant amb els oients de Ràdio Olot, estem parlant amb Núria Torres, amb Pablo Palmero i amb Juan Correa, que ara agafa la paraula.
Sí, és veritat, el bus, la Teixa, ara ir a Vic vale muy poco, ¿eh? L'altre dia jo lo comprobé. Claro, el problema es como siempre, el que no está en el eje, es como dicen ahora, el que no está en los medios no existe, pues aquí el que no está en un eje transversal, que vaya desde Figueras a Barcelona, todo el que esté a 30 kilómetros de ahí, está desconectado del mundo. Y esa es la realidad. Y entonces, yo estoy de acuerdo totalmente con ella. Es decir, la Garrocha tiene. Hemos conseguido alguna cosa ahora con el bus transversal, hemos conseguido arreglar algunas cosas, sobre todo para los jubilados, que hemos hecho una batalla con este tema, tanto aquí como en la Valdembach, hemos conseguido alguna cosa.
Això,
pero
l'experiència del bus a demanda.
Exacto, el bus a demanda está teniendo además unos resultados, algo que parecía imposible.
A la Valdembach, bons, diu l'alcalde.
Extraordinario, sí. Extraordinarios, ¿no? Pero, vertebrar. Los territorios, cuando hablamos de despoblación, cuando hablamos de todo esto, vertebrar los territorios es imprescindible. Y la Garrocha está ya, ya Olot por dentro ya es el mira a mí no me toques, ¿no? Ya es un problema. Pero vertebrar la Garrocha es fundamental para que no se despoble, para que no el 60%, el 50% de la población de la comarca la tenemos en Olot, prácticamente. Olot y los 10 kilómetros alrededor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, eso es un problema.
Ha estat la gran demanda, per cert, de les infraestructures demandades des del territori a totes les comarques del Pirineu.
A tota.
Arran de la proposta de la candidatura olímpica al Pirineu, doncs, precisament, doncs, les veus del territori deien les infraestructures, sobretot ens agradaria que anessin a vertebrar els diferents pobles perquè poguessin anar amb transport públic a les diferents localitzacions.
Luego, o sea, muy bien, yo creo que el incremento y el abaratamiento del transporte público ha sido fundamental para que además tenga los resultados que está teniendo, ¿no? Lo cual demuestra que la gente a veces no coge el transporte pues porque es más caro, puede montan vehículos conjuntos, en fin.
O no n'hi ha,
también, ¿no?
Sí. Però jo no sé si això és una cosa que hi ha en proposta, ja que només tenim aquí el bus com a opció i que fins ara, si més no, trobo que la Teixa, déu-n'hi-do, és cara.
O sigui, sí, sí.
És cara. Aleshores, no sé si hi ha hagut, si vosaltres ho sabeu, alguna mena de bus llançadera molt barat o fins i tot proposta de que sigui gratuït o molt barat per anar fins a Torelló, al tren, un que vagi, vingui, coordinat amb els amb els horaris de tren, perquè això com a mínim, mira, alguna cosa seria, no tenim tren aquí, però que hi hagi un accés fàcil. Sabeu si això s'ha...
No,
és just lo que la...
És una demanda que està en el territori també, però potser no sé si arriba a tenir allò, la demanda social combinada amb política perquè això pugui millorar.
Mm-hmm. Els caps de setmana és horrible, sí, anar a Barcelona. Sí, sí. És horrible. Entre setmana ja és nefast, però és que el cap de setmana és horrible.
No, bé, doncs...
Ja està, sí. Perdona, he agafat...
No, per això...
Quiero decir, el gran problema que tenemos siempre, hablamos de la rentabilidad. Cuando hablábamos de la Vall d'en Bas, que hablábamos del bus a la carta, había un problema con Teixa, el problema que teníamos... El problema de rentabilidad, cuando hablamos del bus que ahora pasa por el hospital y todo este tema, que antes no pasaba, ¿no? Quiero decir, hablamos siempre de un problema de rentabilidad. Claro, o sea, ver de vertebrar una comarca, como es La Garrocha, que es como es, hablando del tema de rentabilidad de los medios, eso es imposible verlo desde ningún punto de vista, o sea, eso es un servicio público.
Sí, eso es el ovo o la gallina, ¿no?
Efectivamente, volvemos a estar... con que lo público o lo privado.
Exacte. Aquí, claro, l'empresa busca rendibilitat, si no la té, clar, les primeres freqüències, si no són prou utilitzades pels usuaris,
que
és no
un dels problemes
d'ir a Vic. Però aquí també és quan entra la possibilitat que sigui també ajudat, finançat per les institucions públiques, sí, si realment aposten perquè el transport públic doncs pugui guanyar, no? La batalla en la mobilitat i amb tots aquests efectes mediambientals que també té el fet de cada dia sortir cadascú amb el seu cotxe particular. Doncs bé, parlem d'altres temes, anem a la plana internacional, si us sembla. Sí que pel fet d'acabar parlant del transport, m'agradaria recordar que en aquest programa amb el qual hem començat la reflexió, aquesta unitat, aquest servei integral per l'abús de la Montserrat Juventeny, doncs en aquest programa de l'OTV a la carta que comentàvem s'expressaven també els telèfons per si algú creu que necessita ajuda en aquest àmbit i també doncs, ho anirem reproduint avui tant en els informatius de Ràdio Olot com Olot Televisió durant tot el dia. Doncs parlem, si us sembla, de la notícia que ha ocupat doncs, totes les portades dels diaris a nivell gironí i també nacional, doncs, que és aquest treball per al tribut especial a les energètiques. Vèiem, doncs, ahir es començava a treballar que Brussel·les doncs, proposava, concretament és gravar un 33% els beneficis extraordinaris de les energètiques que utilitzen combustibles fòssils. Una sèrie de mesures amb què, això, recordem, Brussel·les doncs, esperaria també recaptar 140.000 milions d'euros, que no és una mesura mínima, no? També per poder doncs, després transportar allò que fan, no? Amb fons europeus doncs, amb altres projectes. Una intervenció per part d'Europa amb aquesta escalada de preus de l'energia, que no sé si creieu que pot ser efectiva. Nosaltres demanàvem des d'aquí els altres dies si es confiaven que mesures polítiques com aquesta poden arribar a torçar el que és les dinàmiques econòmiques, no? De l'oferta i la demanda que són tremendes a Europa i que veiem que és possible patir-les també a la tardor. Creieu que mesures com aquesta poden tenir una repercussió real a les butxaques dels ciutadans europeus?
Jo estic convençut que sí. Mhm. Es decir, si el transporte, que va a costar, no sé si son 3 o 4 mil millones, no sé cuánto, un montón, si eso no se paga con dinero público, no habría nadie que lo hiciera. Y ese dinero público no sale llovido del cielo, como les cae a las eléctricas. Eso sale de los impuestos. Y los impuestos salen de nuestros bolsillos, de lo que ganamos, lo que dejamos de comprar para pagar ese impuesto, y de las empresas. Es decir, no vale eso de que el mercado, esa teoría neoliberal de que el mercado se regula él solo y lo arregla todo, no. El mercado ya hemos visto lo que hace. La banca se ha quedado 60.000 millones y ahora nos quiere pagar un duro cuando está ganando otra vez otros 40 o 50 o 60.000 más. No quiere, eso los pagamos todos nosotros. Las eléctricas no quieren saber nada. Cuando se privatizó y se está pagando todavía canon por la privatización de aquella eléctrica del año de lo que hizo Aznar y el Felipe González, lo que hicieron los dos. ¿Eh? Y estamos pagando todavía canon a las eléctricas, que están hablando de 8.000 o 9.000 millones de beneficios de una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿vale? Cuando parte de esa energía les viene, eso llovía del cielo, quiero decir, jolín. Entonces, eso tiene que ser. Y no, lo que me alegro es que esa medida, que es bolivariana, de comunistas, de todo lo que se nos ha dicho a los de Podemos, que esa medida esté tomada precisamente por los neoliberales, por los partidos populares europeos. O sea, ¿por qué el mercado no se regula a él? El mercado explota al más débil. Siempre el más débil es la clase que menos puede defenderse. Y la que tiene menos medios no tiene lobby.
Pero también hay que tener en cuenta, también s'ha de tenir en compte que la banca, elèctriques i energètiques i demés, també estan molt emparades per un tipus de regulacions que el mateix estat els afavoreix. Claro. No hi ha una llibertat del mercat real. Ho dic perquè tu parles com que que alliberar el mercat o la regulació del mercat és un problema, però és que no és real. Això no existeix. O sigui, hi ha determinats sectors de la societat que s'han convertit en monopolis perquè l'Estat té un tracte diferent a la resta. Evidente, i les connexions entre les energètiques i els bancs i els estats,
però
i especialment en Espanya,
és evident. Esto es porque el Estado permite ese concepto de mercado liberal, porque los lobbies no presionan para subir los salarios, presionan para tener más beneficios. Y los lobbies presionan al Estado español, al Estado alemán, al Estado inglés y a los demás estados, que en la crisis pasada nos hicieron pagar el oro y el moro y los 60.000 euros que se han quedado que no han devuelto. Los estados son estados que creen que funciona eso así. Y no quieren regular. Lo que regulan, mira, la ley de esto alimentario, ¿vale? Hace que está implantada para no sé cuánto. ¿Alguien ha escuchado o ha sentido que se haya intervenido a alguna empresa porque ha pagado del productor al consumidor hay un 700%? ¿Alguien ha multado a alguien? Sí. 10.000 euros a Endesa por no sé qué cosa. 10.000 euros a Endesa. Quiero decir que estoy de acuerdo contigo, sí, que los estados regulan, pero claro, es que si no regularan sería la ley de la selva.
Yo en aquest sentit et diria que estic bastant d'acord amb l'anàlisi que fas a nivell europeu, però desgraciadament penso que Espanya és diferent. I el que pugui passar a nivell d'Espanya no ho tinc tan clar, perquè com tu has posat l'exemple de la banca, als altres estats europeus no ha passat l'escàndol de la banca espanyola. Per tant, m'agradarà veure què acaben fent aquestes...
Què va passar a Islàndia, per exemple? A Islàndia van caure els bancs. I es va fer una reforma general del sistema.
Exacte, i aquí no va passar res.
Aquí no va passar.
Per tant...
I això és perquè l'Estat també posa mà i hi ha un...
Per tant, m'agradarà veure l'aplicació de tot això a nivell d'estat espanyol. Si amb una mica de sort ho aplicarà tothom, menys l'estat espanyol, que acabarà ajudant els seus amiguets de les energètiques. Ho poso totalment en qüestió.
Bueno, yo no te digo que no es así. Sí, es verdad. Es la excepción ibérica, es excepción para todo, ¿vale? Es excepción desde la transición hasta ahora, ¿no?
Sí, sí.
Pero, quiero decir, la iniciativa, el proyecto, la idea que rompe una idea, una filosofía desde el punto de vista liberal de la economía, ahí, con la intervención del Estado, que eso no se preveía nunca de los diferentes estados, ya es algo. Otra cosa será qué voluntat i qué fuerza y qué tenemos para aplicarlo en cada uno de los países, ¿no?
Aquesta excepció ibèrica, per ser del topall, a les pujades energètiques, ara, després que s'ha aprovat, tot i que encara no veiem els resultats a la butxaca, que jo deia al principi, els altres estats estan començant a demanar-ho, també.
Exacte.
Evidentment. Lo personal...
Que estoy de acuerdo contigo con la aplicación.
Lo personal, que hi hagi aquesta recollida de diners de les energètiques que estan fent l'agost, però d'una manera descomunal, i certament, com diu la von der Leyen, a costa de moltes coses, perquè no és només la guerra, evidentment, no? Però que s'està traient un profit d'una situació desastrosa per la majoria d'europeus i dramàtica a més no poder per la gent d'Ucrània, per exemple, això em sembla, bueno, fatal, no? La qüestió és que hi hagi una recollida de diners, vale, la qüestió és com es repartirà. Això és el que a mi em preocupa més, perquè de fet amb la inflació actual l'Estat ha estat ingressant una quantitat d'impostos extres, perquè clar, la benzina val més, els diners val més, per tant l'IVA, tot és molt més gran i la recaudació de l'Estat ha estat històrica, o sigui, enorme. Estan recaudant moltíssim en impostos directes i indirectes. I què es fa amb això? Perquè clar, hem entrat en una dinàmica, trobo com molt de Santa Claus, d'això cap aquí, això cap allà i tal, no? com els que estan allà.
Però amb molta opacitat.
Bueno, que semblaria que tenen com una mena de clarividència moral de cap a on s'ha de distribuir els diners i ho tenen tot molt clar. Jo penso, a veure, si paguem una miqueta menys d'impostos on retornen directament a cadascú de nosaltres els diners, perquè anem asfixiats. O sigui, aquí com l'empresa, com les petites empreses, com els autònoms, continuem així d'escanyats, havent de pagar impostos, una barbaritat, és que no tirarà endavant. O sigui, està molt bé la cosa de Santa Claus, però los enanitos somos nosotros.
Sí, sí. Sí, sí.
I què passa? És com un pare que arriba allà i diu, vinga, ara us cuidaré a tots, no? I va un rotllo de buenismo que dius, escolta, deixa'ns que nosaltres decidim si ho volem portar al transport, si ho volem invertir o no sé què, perquè no s'enfonsi l'empresa, amb iniciatives, amb, no sé, innovació, però és que això arriba a un punt que és que s'està ofegant el teixit productiu del país.
Jo crec, estic d'acord amb la teva anàlisi, perquè penso que, hi ha opacitat, perquè tu te n'enteres que hi ha un lliurament d'una subvenció per una determinada activitat, però en cap moment saps de tot el muntant que hi ha hagut de més, amb quines partides s'inverteix. Sí, sí. Només amb el que interessa, que fa una certa olor de populisme, fa un tofillo de sucarrit.
I no teniu vosaltres la sensació que hi ha partides que s'han de gastar i es gasten amb el que sigui, ràpid perquè s'acaba el termini?
Sí, sí.
A mi això em sembla demencial. O sigui, un país que està endeutat fins les celles, que no para de fer inversions, perquè, bueno, com està la partida i tothom ha de viure hi ha un munt de gent que viu de subvenció i de tota mena d'aquesta superestructura estatal, que hi ha un munt de capes de poder i de gestió, hi ha coses que es fan que dius, però a veure, si tenim un deute descomunal, és com tenir, estar devent-li al banc, no sé, 50.000 euros i comprar-te un cotxe. Però a veure, cosa no quadra aquí.
Quan vas a la base, te n'adones que la gent dels hospitals, o sigui, sanitat en general, continua queixant-se moltíssim perquè s'està infravalorat, però és que es queixen els professionals, però tu, usuari, te'n vas a la sanitat i te n'adones de les retallades immenses que hi ha hagut. Doncs, i per què no s'inverteix en el camí? Em sembla que és cabdal, que és sanitat o ensenyament, que seria l'altre gran eix, no?
Sí, però no oblideix una cosa, eh? És a dir, la meitat de lo recaudado lo distribuyen las autonomías. Lo distribuyen la autonomía. O sea, ponemos el ojo en el gobierno central y nos olvidamos de que la mitad de eso que se recupera o de eso que recuperarán va a parar a las autonomías. Y son los proyectos de las autonomías los que han de gastar ese dinero. O sea, no lo gasta todo el Estado. Lo gastan las autonomías. Las catalanas, la madrileña, la otra. Y luego cuando hablamos de rebajar impuestos, claro, la propuesta del PP está clara. Es decir, controlemos y démosle a todo el mundo para que ahorre energía. Yo en mi casa no puedo ahorrar más energía de la que ahorro, Ahora, si tú tienes en la tuya 27 farolas y un no sé qué, no sé cuánto, tú tienes capacidad de ahorro.
Energía,
yo no tengo más
quieras,
capacidad de ahorro,
Se trata de estalviar.
Claro, entonces, si a ti te subvencionan ese ahorro, estás subvencionándole el ahorro, O sea, cuando hablamos del IVA, hablamos de esto que es el típico recurrente de impuesto, que es el del IVA, Cuando hablamos de esto, estamos hablando de todo el abanico, del que tiene 100.000 millones hasta el que tiene cero millones, cero euros en su bolsillo. O sea, es el impuesto más desigual que puede existir, porque se grava a todos por lo mismo, el que tiene y el que no tiene nada. Y entonces, precisamente, la propuesta del PP va por subvencionar directamente en el tema del ahorro de la energía, sí. Fundamentalmente, porque todo el debate está aquí en el tema de la energía, si se interviene la empresa o no se interviene la empresa, no hay otro debate en otra cosa, y eso es un, o sea, eso para mí está claro, es potser, decir, potser, tiene que ser.
Potser no t'estican tan en bé, però jo crec que deixem que la gent decideixi en què vol estalviar o en què vol gastar, és a dir, m'és igual que com vagi la cosa, però no sé per què.
No, a mi no m'és igual com vaya. A mi no, claro.
En què estalviar o en què gasta cadascú?
No.
Potser no t'estic entenent.
No, en aquest aspecte sí que no podes gastar, claro, si tienes para gastar. El tema es si tienes para gastar, ¿vale? Si en el ahorro, es como el impuesto de sucesiones, es decir, si en el impuesto de sucesiones yo me quejo, quiero decir, si yo heredo un piso, me quitan 400.000 euros del valor del piso. Por tanto, digo, si yo me quejo, sí, pero el problema no soy yo, el problema es el que hereda 700.000 o 7 millones. Claro que el impuesto es mucho más grande. Es decir, sí, cada uno tenemos que gastar, pero hay que regular el tema de los impuestos, porque no para todo el mundo es igual.
Bueno. Ara la meva visió des d'un temps ençà és molt, molt, molt diferent en aquest sentit. De que sigui l'Estat el que s'ocupa de gestionar i que cada vegada més hi ha més ingerència amb la vida privada, cada vegada més regulació i més regulacions i més... Jo al final hi ha un punt que ja em despenjo, o sigui, jo ja no tinc ganes de participar d'un sistema que veus que t'agafa, inverteix amb el que decideix, que potser no té res a veure amb mi i no em deixa tirar endavant la meva feina o innovar o coses d'aquest tipus perquè vas escanyat, vas al límit. I jo crec que a molta gent li passa, que ens despengem i la meva sensació és que cal una reforma, però ja no si de dretes o d'esquerres, sinó una reforma de dalt a baix o de baix a dalt.
El Juan parla segurament de la tarifació.
És que és l'estructura.
La tarifació de portar diferents graus d'aportació segons el que tu reps. Òbviament ho veus des de la visió, Pablo, de l'autònom, que òbviament és una persona que en relació als beneficis que està adquirint està aportant molt d'impost i en canvi hi ha persones amb grans fortunes que potser poden ajudar més que no a les espatlles dels autònoms. No?
És que em sembla que estem diferenciant, estem barrejant dues coses diferents. Una cosa és el dret individual de cadascú o les opcions individuals que cadascú pot prendre enfront la societat, això és un tema, i un altre és la responsabilitat dels polítics, dels governs, que per lògica s'han presentat amb unes eleccions, s'han presentat amb uns programes, teòricament, en els quals han dit les nostres cartes del joc seran aquestes i nosaltres el que farem serà això. Nosaltres, d'acord amb els nostres principis, hem anat a votar i estic d'acord amb tu. Crec que en aquest moment no és tant un problema de dretes o esquerres, sinó que és un problema que hi ha uns partits que s'han constituït en un govern i després fan el que volen sense tenir a veure sovint el programa amb el qual s'havien presentat i com que la nostra democràcia és tan paupèrrima, doncs anem actuant sense massa possibilitat de fer, ni de dir res, ni d'aconseguir que salti aquest govern. I aleshores aquí hi ha unes contradiccions amunt i avall i anant i tornant, perquè és clar, no pot ser que un partit es presenti amb unes regles del joc i un cop aconseguit els vots faci l'oposat.
És que ells no han de rendir comptes. O sigui, nosaltres sí hem de rendir comptes. Si jo vaig a més de 80 amb un tram regulat, em posaran una multa i si no la pago m'embargaran i si no passaran una sèrie de coses. Però ells, si no compleixen, com una de les notícies que hi havia d'avui, pues, amb el tema de Pegasus, no? De l'espionatge
més. Arriba, que no han recollit les portades, ho poso mesos. En context si et sembla, sí. Espanya com a estat és l'únic estat de la Unió Europea que no ha respost al requeriment de la pròpia Comissió Europea d'informar sobre activitats de Pegasus a la Unió Europea. Precisament l'estat que s'ha vist involucrat involucrat amb la qüestió del Catalan Gate, segons deia aquella associació del Canadà, amb alguns integrants també catalans, però era una societat cívica que va descobrir que havien estat doncs, intervinguts, espiats amb aquest mètode alguns catalans, sentit, i Espanya és l'únic que ara, després de ser estar en l'ull de l'huracà amb la polèmica, és l'únic que no ha respost a aquest
mètode. 4 mesos esperant el requeriment i no ho fa. I què passa? Res. Per què? Perquè nosaltres sí que hem de seguir una sèrie d'imposicions que dius, bueno, tenen la seva lògica, impostos, sanitat, educació i tal i qual. Cada vegada són més, aquí no se'n lliura ningú, però ells a la vegada doncs queden eximits. O sigui, no passa res, no han de rendir comptes. Igual que el funcionament entre ells a nivell de partit tampoc es regeix per unes normatives de dir clares, establertes i amb certes càstigs. És a dir, hi ha una doble vara de mesurar on ens movem, que és el que jo dic, que dir, bueno, a veure, potser la reforma ha de ser més de fons i no de forma, que si dretes, esquerres i tal i qual. Jo trobo que hi ha un excés d'intervencionisme per part de l'Estat i que potser s'hauria de veure amb quines coses concretes reduir el pes de certes estructures de govern i deixar que puguem respirar una mica més. Espanya és el país d'Europa que té més impostos. És que paguem fins a 100 impostos i que es va sumant una capa i una altra i una altra. Però, i no va menys, o sigui, sempre va més. O sigui, és un pes tan enorme que dius, ja dic, potser no és un tema tant de dretes i esquerres, sinó d'una reforma que potser ens pot costar, de dir, com podem viure amb una idea d'estat diferent al que portem per ara. Veus tots els països i tots funcionen d'una manera més o menys igual. Bueno, abans tothom funcionava amb una estructura jeràrquica on l'Església estava dalt de tot i l'Església deia, si esteu amb vosaltres tindreu el paraís, si estem amb nosaltres us salvareu, si esteu amb nosaltres estareu protegits. És la mateixa dialèctica que sempre en els estats. Jo ho dic com a punt de reflexió, perquè jo no tinc la solució a això, però sí com a mínim un començar-nos a plantejar una reforma de fons en aquesta cosa que té una estructura mafiosa de dir tu dona'm a mi i jo et protegeixo. Si no et portes bé amb el papa, aleshores rebràs un càstig.
Sí, sí,
la violència d'estat que hem estat rebent a Catalunya és un exemple també molt clar. Jo et protegeixo, però com no siguis bo amb el papa et matxacarà i farà de tot.
Aleshores, arribem als últims minuts del debat. Sí que aquest últim punt europeu doncs, ens ha portat a moltes coses. Unes últimes, si us sembla, amb la intervenció exacta d'en Pablo doncs, referida, unes últimes intervencions d'en Juan i la Núria i acabarem el programa.
Es decir, lo de Pegasus, es un escándalo aquí y en todos los estados, pero volvemos otra vez al inicio de las estructuras políticas, de la filosofía política. Europa no tiene ninguna posibilidad de obligar al Estado español a que haga, a que dé explicaciones sobre Pegasus, ninguna, desde el punto de vista jurídico, como no tiene ninguna para hacer que una empresa que ha estado trabajando aquí, como el Deliveroo u otras, no cotice ni un duro, y aquel hombre que es autónomo cotice un 3, un 5, un 10, un 20%. Es decir, yo estoy de acuerdo con él si revisáramos las estructuras políticas, totalmente de acuerdo. Es decir, para mí el Estado no es el tipo de Estado que yo tengo, y nada más. Creo que me parece que sería otro debate muy bueno.
¿Vos aportar alguna cosa molt
breu? Sí, que més a més representa que les comissions de drets humans donen totalment la raó a tot el tema català, però que en canvi Europa, que tant confiem i que tant sempre havíem desitjat la nostra generació que nord enllà aquell país que era net, lliure i feliç, en fi, no sé, sembla que està d'esquena i no se n'adona que nosaltres estem aquí bruts, enfangats i tristos.
Molt bé, doncs hem parlat de tot, del bo i del dolent. Ho hem fet amb Núria Torres, amb Pablo Palmero i també amb Juan Correa. Moltes gràcies a tots tres per ser aquí. També gràcies a la confiança tant als espectadors d'Olot Televisió com també els dijous a Ràdio Olot. Demà tornem a Olot Televisió a partir de les 11 amb més Des d'aquí, més Òptica Garrotxina. Adéu-siau.